Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de... Valsos i danses. Amb Pere Andreu, Geriot, divulgador musical.
Bona tarda, em sentiu bé? Sí? Alto y claro? Sí? Molt bé, doncs... Bones festes, abans que res. Avui és un concert, diguem que anar de concert, o sobretot un concert en directe, sempre és una festa, però si el concert és com el d'avui, doncs diguem que ja anem com predisposats, esteu d'acord, no?, una mica? Vull dir que anem a passar-ho bé, i a més és que la música convida a passar-ho bé. Abans de parlar-vos una mica del repertori, que és un dels objectius d'aquesta xerrada, m'agradaria explicar-vos una mica d'on surt això del concert de cap d'any, el concert de valsos de Viena. Diguem que els Strauss, que són els grans protagonistes d'aquest concert, eren una família que van ser molt importants al segle XIX. I diguem que la fama dels Strauss va anar decaient una mica, com també va decaure la presència, la popularitat i la importància com a capital de la ciutat de Viena. I diguem que quan van anar morint els diferents membres d'aquesta dinastia, especialment quan va morir Johann Strauss II, el rei del vals, diguem que ja el vals, aquest tipus de música ja no era el que havia estat, que havia estat realment un fenomen europeu. És a dir, era una música molt popular arreu del continent i diguem que havia deixat de tenir interès. Com reneix una mica l'interès per la música dels Strauss? Doncs reneix sobretot gràcies a un director d'orquestra austríac que es deia Clemens Krauss. Aquest senyor ja a la dècada de 1920 ja havia organitzat un concert només amb música dels Strauss i serà el 1939, no pas l'1 de gener, sinó el 31 de desembre d'aquell any, del 1939, en què inaugura una mica aquesta tradició d'organitzar un concert amb música dels Strauss. La primera edició, doncs, va ser el 31 de desembre i, com a tradició de 1 de gener, hauríem d'esperar un parell d'anys, l'1 de gener de 1941, és quan comença aquesta tradició que s'ha mantingut fins ara. Fixeu-vos que no es va deixar pas de fer durant la Segona Guerra Mundial. Clemens Krauss va dirigir les primeres edicions. Quan va acabar la guerra, un parell d'anys, va ser Joseph Krips qui va dirigir el concert de cap d'any al capdavant de la Filarmònica de Viena, i fins que va morir Clemens Krauss va ser ell qui es va fer càrrec d'aquest concert, on al principi només sonava música dels Strauss, és a dir, només música dels quatre membres il·lustres d'aquesta família, el pare i els tres fills. A partir de la dècada de 1960, doncs, diguem que han anat introduint-se músiques d'altres compositors. Primer, músiques ballables, tipus vals o polca o galops, etc. I, posteriorment, fins i tot, altres peces instrumentals que no són pròpiament danses. Doncs aquest seria una mica el context d'aquest concert que és tan i tan conegut, tan i tan popular, que segueix per televisió arreu del món i que doncs, ha fet que en altres parts, com aquí a Sant Cugat, doncs, hi hagi també aquesta tradició que l'Orquestra Simfònica Sant Cugat també fa molts anys, oi Flora, que teniu aquesta tradició. 25 anys, aquest any, justament, ostres, doncs va tot d'aniversaris, perquè fixeu-vos, 25 anys del concert de valsos aquí a Sant Cugat, i el gran compositor, diguem, el rei del vals, que és així com se l'anomena popularment a Johann Strauss II, és nascut l'any 25. Per tant, l'any que ve serà el bicentenari de Johann Strauss. Per tant, és probable que en el concert de cap d'any de Viena d'enguany ja facin alguna referència a aquest bicentenari. I a més, enguany és el 125è aniversari, 2024, de la mort de Johann Strauss II. Ja que estem parlant una mica d'aquest membre il·lustre, i abans de parlar pròpiament del programa, deixeu-me dir que quan parlem dels Strauss els associem sobretot al vals. I Hem de pensar que no van inventar pas ells el vals, els Strauss. El vals ja era una dansa coneguda al segle anterior, al segle XVIII. Mozart coneixia de l'existència dels valsos. I sí que és a finals d'aquell segle, a finals del segle XVIII, quan el vals comença a agafar una embranzida important. En l'entorn de Viena, que és, quan parlem dels Strauss hem de parlar d'un tipus de vals que és el vals vienès, doncs a l'entorn de Viena hi ha dos compositors anteriors als Strauss importants pel que fa a la història del vals. D'una banda, Franz Schubert, que va fer uns quants valsos i que en certa manera és un dels primers escriure per aquesta forma, la forma del vals, per aquesta dansa, pensant en el vals també com una peça de concert, i després Carl Maria von Weber, i una obra molt coneguda d'ell, que és La invitació a la dansa, de Carl Maria von Weber, que és una de les, també és un dels compositors importants pel que fa a la introducció del vals. Però sí que és veritat que el pare Strauss, Johann Strauss I, juntament amb Joseph Lanner, són els que, en certa manera, fixen el que entenem avui en dia com a el vals vienès. És a dir, els que converteixen, els que fan i fins i tot creen orquestres per poder ballar tant en salons com en palaus. I aquest és un dels fets que fan del vals un ball revolucionari. És a dir, a diferència d'altres danses, el vals permetia que fos ballat tant per les classes altes, tant per l'aristocràcia, com per les classes més humils. I aquest és un fet que ajuda a popularitzar aquesta dansa. És a dir, és una dansa que es balla a tot arreu, als palaus, però també a les cafeteries i també en els parcs. Allà on s'organitzin concerts, doncs allà és on es ballen els valsos i també altres danses que neixen també en aquells moments. Per exemple, és el cas de la polca, que tot i el nom, que ens sembla que vingui de Polònia, la polca ve de Bohèmia, el que actualment és la República Txeca. Doncs allà és on neix la polca a la dècada de 1830 i també és un altre tipus de dansa que farà furor arreu d'Europa. Anem a parlar, doncs, ja pròpiament del programa, d'aquest concert, que és un concert, la veritat, que té obres molt boniques, molt conegudes. Segur que algunes de les obres que sentirem les hem escoltat, potser en directe fins i tot, i altres que potser no ho són tant de conegudes. Però la gràcia és poder-ho escoltar en viu i en directe. Les tres primeres obres són de Johann Strauss II, del continuador de la nissaga, en certa manera. El pare i el fill, diguem, els Johanns, Johann pare i Johann fill, diguem que el pare, veient les dificultats que comportava convertir-se en músic o esdevenir músic, no volia que el seu fill continués, que els seus fills, en definitiva els tres, es dediquessin a la música, i diguem que s'hi oposava una mica per allò de músic, de les dificultats, de les penúries que en aquell moment portava associada a la paraula músic. El que passa és que el fill ho va fer d'amagat, una mica amb la complicitat de la mare, va estudiar música i acabaria esdevenint una figura molt més important, de molt més pes pel que fa a la història de la música, que no pas el seu pare. Les tres primeres obres que escoltarem en aquest concert, sembla que aquí dalt el teniu sobre impressionat el que és el programa d'aquest concert, són de Johann Strauss II. La primera és una obertura d'una opereta, una opereta vienesa, la més famosa de les que va compondre Johann Strauss II, Die Fledermaus, que traduït seria El ratpenat. És una opereta festiva. En general, l'opereta vienesa és bastant desenfadada, bastant ben humorada, i té com a característica, a diferència de l'opereta francesa, que tot gira al voltant del vals. El vals és com l'eix, el nucli principal pel que fa a la música de les operetes vieneses. Una opereta, us dic ràpidament, a diferència d'una òpera, és que té fragments, té parts parlades. En certa manera, l'opereta seria el precedent del que posteriorment va ser el teatre musical. Diguem que els arguments són fàcils d'entendre, diguem que no tenen el grau d'elaboració que tenen les òperes i el caràcter és absolutament un altre. Doncs el ratpenat és un gran divertiment que s'acostuma a representar aquesta opereta justament per aquestes dates. Fa poques setmanes es feia una versió de concert al Gran Teatre del Liceu, precisament del ratpenat, i és molt habitual que es pugui veure representada aquesta opereta tant a Viena com a altres ciutats del centre d'Europa. L'obertura és una obra molt coneguda i és una obra molt enèrgica, que és la que donarà el tret de sortida en aquest concert. Després vindrà l'Anempolka, que és la polca d'Anna, que és, com us deia abans, la polca té un altre caràcter. Hi ha polques ràpides i polques lentes. En aquest cas, les lentes acostumen a prendre com a sobrenom o l'adjectiu és polca francesa. En aquest cas, la polca d'Anna és una polca pensada per ser estrenada al Prater de Viena a l'entorn de la data de Santa Anna, que és el 26 de juliol, i aquesta serà la segona obra d'aquest concert. I a continuació, després d'aquesta polca d'Anna, vindrà un galop, que el galop és un altre tipus de peça que el nom ja ho diu, imita el galop d'un cavall. És una peça enèrgica, molt dinàmica, molt rítmica i que és menys elaborada que la polca. La polca, diguem que és com una mica més complexa que no pas el galop. Aquestes serien les tres primeres obres que obririen aquest concert. A continuació, música d'un compositor d'origen jueu, un compositor francès, tot i el cognom, Emil Valteufel, que una de les seves obres més conegudes és precisament el Vals dels Patinadors, que és una obra que s'inspira en un saló, en una mena de pista de patinadors que hi havia a la ciutat de París. I és una obra molt descriptiva. Sentirem, ens podrem, tancant els ulls, ens podem imaginar doncs, el moviment dels patinadors, en certa manera, el ritme d'aquest vals de regust francès. És una melodia molt, molt, molt bonica i que té també evoca una atmosfera invernal. Ens remet també en aquest temps de l'any. A continuació serà el torn d'Eduard Strauss, que és el germà petit. Es duien 10 anys amb Johann, amb el germà gran, és de l'any 35, i sentirem una polca ràpida, jo que us deia de les polques lentes i les polques ràpides, en aquest cas Saat und Ernte, que traduït seria Sembra i Collita, i és una obra que ens evoca el món del camp, de la sega i de la sembra, etc. A continuació, una obra compartida de doble autoria. Hi ha algunes peces que no se sap ben bé moltes vegades per qui van ser escrites, perquè inicialment qui s'havia de dedicar a aquesta carrera de músic havia de ser només el germà gran, Johann, però a començament de la dècada de 1850 van malaltir i va demanar ajuda, primerament al germà que venia a continuació, amb el qual es duia 2 anys, amb Joseph, perquè el substituís. Havien estudiat música, els germans, però en cap cas ni Joseph ni Edward s'havien de dedicar en principi al món de la música, però van acabar dedicant-s'hi, van acabar formant les seves pròpies orquestres i el que més va destacar, sembla ser, com a director, va ser el petit, va ser Edward Strauss. Doncs en aquest cas és la Pizzicato Polka, que és una obra molt divertida, una obra que es toca sense l'arquet, d'aquí ve el nom, és a dir, els músics de l'orquestra no sentireu els instruments de vent, només els de corda, que en aquest moment deixen l'arquet i toquen tota la peça, que dura uns 3 minuts aproximadament, només amb l'ajuda dels dits, pessigant les cordes, fent el que en música anomenem pizzicato, i d'aquí el títol de la Pizzicato Polka. I després d'aquestes músiques dels Strauss serà el torn d'una estrena, d'un Sant Cugatenc il·lustre que és avui entre nosaltres, que és en David Bozzo. David, si us plau, si pots acompanyar-me aquí a l'escenari, l'aplaudim, si us plau. Els Strauss no poden venir, però el David sí, per tant, és una sort poder tenir un compositor entre nosaltres, a més, en un dia molt especial, oi?
Sí.
Espera, que em sembla que està...
Està apagat, això?
Ah, sí, no, està obert, ara. Vale, okay. Dic que és un dia molt especial perquè, tot i que el concert de valsos ja s'ha fet a Cornellà i a Premià de Mar, avui es fa aquí, però tu no l'has escoltat, la peça que s'estrena,
He escoltat un assaig... Com sempre, un assaig passa amb moltes coses. Llavors, bueno, per mi també serà una sorpresa veure com sona avui aquí a l'auditori. O sigui, que si començo que sonarà bé.
Bressol de Nadal, què s'amaga al darrere del títol?
S'amaga en molts moments d'aquest estiu. És una obra que vaig compondre durant aquest estiu. Jo fa 6 mesos que vaig ser pare. La meva filla va néixer al juny. L'obra l'he composat durant el juliol i l'agost. Llavors, he anat composant en estones, amb la meva petita al costat, dormint, a vegades plorant. Llavors, ha sigut divertit compondre-la, de veritat. Ha sigut moments bastant divertits i tensos.
La Júlia.
La Júlia.
Que avui no ve.
No, avui no ve. Avui l'he deixat dormint amb la mare, avui.
Molt bé. Clar, jo ara podria dir, escolta'm, quines Nadales surten, però hem dit que no ho diríem,
no, no
oi?
No ho direm.
No ho direm.
Preferim que... Durant l'obra aneu escoltant i veiem quines Nadales van sortint. En surten vàries, són 7, que van sortint fragmentades, transformades, llavors, bueno, escolteu i aneu endevinant a veure què surt.
Són Nadales catalanes, això
totes,
sí, eh?
Totes.
I totes sí, conegudes.
I totes conegudíssimes, del repertori popular de tota la vida, sí, sí.
Què els hi recomanes? Que les endevinin? Com ho han d'escoltar? Com han d'escoltar aquesta peça?
Jo crec que l'han d'escoltar simplement gaudint i que es vagin sorprenent del que va sortint, que reconeguin les melodies i ja està, i que gaudeixin del concert i de l'obra. Sí, sí.
Segur que sí. Nerviós?
No.
Molt bé, doncs que vagi molt bé aquesta estrena, David.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bé, doncs, després d'aquesta estrena hi haurà la mitja part i a continuació una música que a priori no és per ballar, oi? Que és la tempesta de la sisena sinfonia, de la sinfonia pastoral de Beethoven, però és una música també molt descriptiva. A més, em sembla que al voltant d'aquesta peça hi ha una sorpresa que no puc desvetllar i que tampoc sé, vull dir que encara que ho volgués no ho podria dir, però sé que hi ha alguna cosa preparada i per tant amb molt d'interès de poder escoltar aquesta música que en el fons el que fa Beethoven és segurament la sinfonia pastoral, sense el segurament, és la sinfonia més descriptiva que va compondre Beethoven. En el fons, a diferència bueno, en certa manera podia estar emparentada amb les 4 estacions de Vivaldi, però el que fa Beethoven, més que seguir un programa, és a dir, el que després serà la música programàtica, que hi ha un text escrit i el compositor intenta posar música en aquell text o inspirar-se directament en un text, en el cas de Beethoven són sensacions, era un enamorat de la natura i va voler, en certa manera, dedicar tota una sinfonia, aquella passió que tenia Beethoven de fer grans passejades pel camp a l'entorn de la ciutat de Viena, que era on Beethoven vivia. És una música que conté referències als ocells, referències a la natura i, de fet, aquest quart moviment, el fragment que sentirem nosaltres, ve just després d'una reunió, d'una alegre reunió de camperols, que queda interrompuda sobtadament per una tempesta i és una manera molt gràfica que té Beethoven d'escriure el que és aquest fenomen, el de la tempesta. I una obra, la Sinfonia Pastoral, que es va estrenar l'any 1808 juntament, és un dels grans moments de la vida de Beethoven, quan en un mateix concert va estrenar aquesta sinfonia, la cinquena, la sinfonia anterior, el quart concert per piano i orquestra, la fantasia coral, és a dir, en aquella vetllada hi van sonar moltes obres de Beethoven per primer cop. després d'aquesta música descriptiva de Beethoven, una altra música també descriptiva, que és, en aquest cas, és un ballet d'una òpera, el ballet de l'òpera La Gioconda, que és la popular, la dansa d'aleshores, que és un moment que va immortalitzar en el seu moment Walt Disney a Fantasia, segur que recordeu aquest moment, entre d'altres. I és segurament una de les primeres obres, dels primers ballets que formaven, que això és bastant típic del segle XIX, incorporar un ballet dins d'una òpera. Doncs aquesta de Ponchielli és de les primeres que tindrà vida pròpia, és a dir, s'interpretarà a les sales de concerts sense que hi hagi una representació operística pel mig. I deixeu-me dir que Ponchielli, que és un compositor que ara associem sobretot en aquesta òpera amb La Gioconda, que és una òpera d'altra banda amb bastants assassinats i suïcidis i de més, que contrasten molt amb aquesta música que és com molt innocent, no té res a veure, i sí que hi ha la vocació al pas del temps, la vocació al rellotge. I és una música que a mi sempre que l'escolto penso en unes sopes, no sé per què, no sé si quan ho escolteu potser recordeu aquelles sopes que a mi em recorden aquesta música. Dic que Ponchielli és un compositor que es coneix només per La Gioconda, però va ser un músic important, va ser professor al Conservatori de Milà i a més és mestre d'altres compositors il·lustres com Pietro Mascagni o Puccini. Giacomo Puccini també va passar per l'aula de Amilcare Ponchielli. Tornem als Strauss, sentim ara, a continuació sentirem Kinsler Caprice, que és una polca francesa, novament una polca d'aquestes més tranquil·les, si volem dir així, més refinades, que contrastarà amb la peça següent, que és del germà, d'Eduard Strauss, aquesta Mit Dampf, que traduït seria amb vapor, que és un caràcter, és una obra amb un caràcter molt enèrgic i dinàmic. I les últimes obres són les obres que també tradicionalment acostumen a cloure el concert de cap d'any de Viena. D'una banda, el Danubi Blau, que és el vals dels valsos, i d'altra banda, la marxa Radetzky. El Danubi Blau, curiosament, quan es va estrenar, no era en la forma en què nosaltres el sentim habitualment a les sales de concerts o s'acostuma a enregistrar, sinó que la primera versió de totes portava veu, era una, de fet l'encàrrec és d'un el cor d'homes de la ciutat de Viena que l'any 1867 encarreguen, demanen a Johann Strauss un seguit d'obres i entre les quals hi ha aquest vals, el Danubi Blau, que quan s'estrena aquell any, l'any 67, no dirigeix pas l'estrena Johann Strauss II, sinó que és un dels seus germans qui se'n fa càrrec, però no és, passa bastant desapercebut. Sembla ser que principalment pel text, és un text molt, molt banal que no diu gaire res, i segurament per culpa d'això aquella primera interpretació del Danubi Blau no va arribar a bon port, no va tenir gaire repercussió, però no pas la interpretació que va dirigir el mateix compositor, Johann Strauss II, un temps més tard, no gaire, aquell any 67, 1867, a l'exposició de París. És realment, allà agafa una altra dimensió, i poc temps més tard encara, a Londres, Johann Strauss dirigeix un seguit de concerts que incorporen, que inclouen aquesta dansa, aquest vals, el Danubi Blau, que a partir d'aleshores ja és una peça indissoluble associada a Johann Strauss, és segurament la seva obra més coneguda, popularitzada en el seu moment per Stanley Kubrick a 2001, aquell moment també icònic, oi, que realment és, per mi és de les millors escenes de la pel·lícula, en la qual es pot veure el gir d'aquella nau, com giren els balladors del vals, que en el fons, això no us ho he explicat, però vals, la paraula vals, en la seva arrel, vol dir precisament girar, i d'aquí el moviment que té aquesta dansa, que té aquest ball. com a curiositat us diré que això no ho he comprovat, no sé si algú de vosaltres ha agafat algun vol de la companyia Austrian Airlines, però segons diuen, quan s'enlairen i aterren, sona el Danubi Blau. Jo només volaria amb ells per comprovar-ho, però ho pot corroborar, fantàstic, doncs ja no cal comprovar-ho. És, bueno, és una manera simpàtica de fet, si aneu a YouTube i busqueu aquesta companyia, hi ha molts anuncis que la promocionen amb efectes diversos, sempre amb bon humor, al voltant d'aquest vals del Danubi Blau, que pel que sembla el Danubi no és blau. Això no sé si ho sabíeu, però igual que el... Bé, com el Llobregat, anava a dir, exacte. Una mica és més tirant a Llobregat que... I l'obra que clourà el concert, com acostuma a passar també, com va a la tradició amb els concerts de Viena, és la Marxa Radetzky, de Johann Strauss pare, que és l'única obra del pare de la dinastia Strauss que sentirem en aquest concert. Està dedicada o està inspirada en una figura molt important d'aquell moment, que és el mariscal Joseph Radetzky, que era un militar al qual se li reconeixien victòries, sobretot a la zona del nord d'Itàlia, que en aquell moment era sota el domini austríac, i una mica per posar en valor aquesta figura, la de Joseph Radetzky, doncs Johann Strauss II va compondre aquesta marxa, que ja sabeu de què va, oi? Que s'ha d'aplaudir, etc, etc. Em sembla que aquí Sant Cugat també es fa, oi? Sí? Molt bé. Res, només això, acabo dient que aquest és el tercer concert dels 8 que té previstos l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb aquest fantàstic repertori, que fins ara l'han fet a Cornellà i a Premià, però encara demà anaven a Reus, em sembla, vull dir que tenen valsos, polques i danses per uns quants dies, però és un programa realment molt agraït, tant de tocar com d'escoltar. Espero que us ho passeu molt bé. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bon any. Gràcies.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.